Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. En mobilitat a hores d'ara es comença a complicar ja la circulació a les carreteres catalanes, a l'AP7, hi ha lentitud i aturades entre la Roca i Montornès del Vallès i també entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud. També hi ha dos carrils tallats a Cerdanyola del Vallès en sentit Girona per un accident. A banda també un altre accident, en aquest cas al Nus de Trinitat, a l'entrada per Meridiana, agreuja ja les retencions habituals a la C58 i també a la C33 de Montcada i Reixac. Al Nus de Trinitat en sentit sud. Pel que fa al servei ferroviari, els trens amb origen Sant Vicenç de Calders de la línia R4 acumulen, en aquest cas, retards de més de 15 minuts per limitacions de velocitat en un tram de via única per obres i també retards a hores d'ara de més de 30 minuts, en aquest cas, a la línia R3 de Rodalies entre Vic i la Tor de Querol per l'avaria d'un tren. I un veí de Lleida de 39 anys ha mort mentre descendia al barranc Oscuros de Balsés, al Múnias, volíem dir, de Rodellar a Osca. La Guàrdia Civil va rebre l'avís ahir a les 12 del migdia i va desplegar un operatiu amb helicòpter que va localitzar la víctima ja sense vida. El cos va ser evacuat fins a l'aeroport d'Osca Pirineus i traslladat posteriorment a l'Institut de Medicina Legal. I els Mossos d'Esquadra han comissat 1.600 plantes de marihuana en una antiga fàbrica de pinzells a la Sénia, al Montsià. La descoberta es va produir arran de l'incendi d'una torre elèctrica que havia estat manipulada per tal de subministrar il·legalment electricitat a una nau industrial. A l'interior va ser quan els agents van trobar una plantació amb un sofisticat sistema de llum i també de climatització. Segons dades policials, la infraestructura permetia obtenir fins a 744.000 euros per cada collita. I l'Ajuntament de Barcelona ha entregat la medalla d'or de la ciutat als exalcaldes Joan Clos, Jordi Reu, Xavier Trias i també l'exalcaldessa Ada Colau. L'acte, celebrat al Saló de Cent, ha servit per reconèixer les seves trajectòries i també el seu paper en la construcció de Barcelona com a ciutat democràtica i diversa. I Sant Magí arribarà a Tarragona del 8 al 19 d'agost amb un ampli programa festiu marcat pels actes tradicionals i també per les revetlles. Una de les novetats és la recuperació de l'emblemàtica carrossa del Sant que acompanya l'arribada dels portants de l'aigua després d'uns anys d'absència. I el Barça estudia escenaris alternatius al Camp Nou per la disputa del trofeu Joan Gamper el dia 10 d'agost. El retard en les obres fa que l'Ajuntament no pugui concedir la llicència de primera ocupació indispensable per al retorn de públic a l'estadi. I pel que fa al temps, avui el dia serà majoritàriament assolellat. Ara al matí hi haurà alguns núvols baixos, sobretot al litoral de la Costa Daurada i també de la Costa Central, però s'obriran de cara al migdia. Com dèiem, a la tarda, dia assolellat, tot i que amb alguns núvols al Pirineu.
Notícies en xarxa.
Aquest estiu, obert per vacances. Cada matí, de 9 a 11, a la teva ràdio local. Amb Manel Ferrer.
Bon dia, avui és dijous 17 de juliol del 2025, dia en què hem conegut que la situació a Torre Pacheco ha començat a tranquil·litzar-se després de la violenta caseria ultra de migrants. Malgrat la tensa calma, la Guàrdia Civil investiga i ja hi ha dues persones en presó provisional i diverses detencions per discursos d'odi, mentre la comunitat marroquina reclama justícia i pau. També s'ha confirmat que els sindicats UGT i Comissions Obreres han anunciat mobilitzacions aquest juliol si no avança la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja setmanals, una mesura que està bloquejada fins després de l'estiu. Pepe Álvarez ha avisat que cada dia de demora és una oportunitat perduda per millorar la qualitat de vida dels treballadors. I finalment el govern ha aprovat la reforma de les lleis de dependència i discapacitat que permetran comptabilitzar ajuts i treball remunerat, agilitzar les gestions i estendre la teleassistència i l'ajuda a domicili per fer la vida més fàcil a cuidadors i persones en risc.
Benvinguts, salam aleikum, som tot allò que no té nom, som el demà.
En el programa d'avui ens fixarem en com i com està aflorant el racisme i la xenofòbia amb diferents exemples del tot actuals dins del territori català i espanyol. Per què passa i com ho hem de frenar? També ens interessarem pels fitxatges esportius durant l'estiu i ens deixarem perdre per les històries de Barcelona i també coneixerem paraules i cançons vinculades amb l'any 2021. Som-hi!
Dels camins perduts pararem.
Obert per vacances amb Manel Ferrer.
I aquesta sintonia ens posa en marxa quan són les 9 i 5 del matí. Avui, a la nostra connexió amb Tarragona Ràdio, ens ve de gust tocar aigua. No sé si la Núria Cartanyà ja s'ha posat el banyador o no. Núria, bon dia.
De ganes no me'n falten, Manel, però no. No, perquè si vols tocar aigua, tocarem aigua. Però avui, si no et sap greu, no ens banyem, eh? Perquè
avui no ens
banyem. Una altra cosa amb l'aigua.
D'acord.
Farem una altra cosa. Mm-hmm. Mira, de moment heu d'endevinar quina aigua tocarem. A veure on voleu que vagi a tocar aigua, que aquí a Tarragona en tenim de diverses formes. L'aigua de la platja llarga, o si voleu me'n vaig amb una piscina municipal, o l'aigua de la font del Centenari, al mig de la Rambla.
Mm-hmm. Home, aigua per tot arreu i de molts tipus, estava pensant, eh? Per tant, avui la pista és complicada. Tocarem aigua, però hem de saber d'on.
D'on, i ja us dic jo que els tres casos ens serviran pel que us explicaré avui.
Mm-hmm.
Avui estic més misteriosa, eh? O sigui, m'arratlla una mica això de que els oients ho encertin a la primera.
Ja. I ja veig que ho estàs...
Últimament
dius,
no falles.
Sí, dius que estàs més misteriosa, però crec que és per posar-los una mica més complicat, eh?
Clar, que no està bé això de que ho encertin de seguida. Tan transparents som.
Home, podríem dir, Núria, que els hem fet peixet aquests primers dies,
sí,
no? I el nivell cada cop anirà pujant una mica més, que tampoc es confiïn.
No, això la setmana vinent ja serà complicadíssim i ves que no tinguem algun premi pel guanyador perquè l'encerti, eh?
Exacte.
No, ja doncs escolta'm,
si l'encerta molts dies, no sé, encara que sigui venir-nos a veure la ràdio, no? El darrer programa, per exemple. Això seria un regal maco.
Això és un
maco,
gran premi.
No?
I
és
tant,
una cosa maca, és una cosa maca.
I tant.
Doncs escolta'm, Núria, quedem pendents per saber... Tocarem aigua, això està assegurat, però hem de saber quina aigua i a on.
I què farem?
Això serà d'aquí una estona. Moltes gràcies, Núria Cartanyà. Ens escoltem a la segona hora del programa.
Fins ara, Manel, gràcies.
Obert per vacances. Busca'ns a la teva ràdio local.
I ara són les 9 i 7 del matí, encara que a l'estiu les competicions esportives descansen, no ho fan els clubs, ni molt menys els aficionats, que han fet de l'estiu un període que sembla un dipòsit d'informacions. Si aquest jugador fitxarà o no, si aquest altre marxarà o es quedarà bé. Avui en dia el món del periodisme esportiu s'ha convertit en una competició de treure informació, sobretot a les xarxes socials, on es barregen tot tipus de mitjans, persones i opinions. I tampoc podem deixar enrere en tot aquest anàlisi les fake news que també existeixen en el món esportives i també les estratègies que es fan servir també per filtrar a vegades informacions del tot interessades. És un tema que avui volem tractar amb diferents periodistes esportius de les emissores locals de Catalunya. Ja podem saludar a l'Arnau Vilà d'Imun FM. Bon dia, Arnau.
Bon dia, Manel. Bon dia.
I sumem també aquesta conversa al responsable justament d'aquestes informacions esportives i també dels temes esportius del Prat Ràdio, el Jonathan Marín. Bon dia, Jonathan.
Bon dia, Manel, què tal?
Doncs el tema està servit. És veritat que durant l'estiu les competicions esportives, Arnau, baixen, no?, la seva afluència, però és veritat que donen pas justament a això, a aquestes informacions, a vegades també informacions interessades que poden propiciar un fitxatge o no. És a dir, que aquí teniu també una feina important. I per cert, deixeu-me que sumi també aquesta conversa al Sergi López Otal, també periodista esportiu, que suma aquesta conversa a tres. I vaja, comencem per on tu vulguis, Arnau, perquè hi ha moltes coses que hem de destriar.
Sí, primer, Manel, doncs podíem començar a parlar una mica com està el mercat de fitxatges de primera divisió centrat en els equips catalans, que la veritat és que diferents, bastant diferents. Si us sembla, comencem parlant per el Futbol Club Barcelona, pel Barça, on últimament ha fet oficial, evidentment, la seva notícia, diguéssim, més fresca seria aquest número 10 que se li ha atorgat a Lamine Yamal. Segurament serà una de les notícies de l'estiu, no en clau fitxatges, però sí en clau a noves fitxes. A més, el jugador també ha renovat fins al 2031, però en quant a clau Barça, ha arribat un jugador d'aquells que és un invent, podríem dir. Hi ha dos tipus de fitxatges, els d'aquells que podríem dir que és una aposta segura, on et deixes els calés i on vas a per totes a per aquells jugadors, i hi ha les altres, on treus jugadors de perfils més baixos, de lligues potser no tan superiors ni tan conegudes, i és un experiment. I l'experiment del Barça aquest estiu es diu Ronnie Bargi, no sé si ho he acabat de dir bé, és el jugador del Copenhagen, que acaba de fitxar el Barça, i la veritat és una promesa. I el primer de tot, doncs, volia preguntar als altres companys d'esports que tenim aquí a la tertúlia Com veuen aquest mercat de fitxatges del Barça? Evidentment, mercat de fitxatges en si, sonat per la notícia de la no incorporació al conjunt blaugrana de Nico Williams.
Bueno, si vols, començo jo. Jo veig un mercat del Barça prudent, no? Un mercat del Barça molt condicionat per la regla de l'1-1 i doncs que jo crec que ni ells mateixos saben per on podrà anar, no? Perquè ara, per exemple, ahir crec que, o abans d'ahir, no, em sembla que va ser ahir que ja es va fer oficial o gairebé oficial de que el Barça no podrà jugar el seu partit al Gamper. Havien fet l'anunci amb Joan Laporta a través de les seves xarxes socials de que disputarien el Gamper al Camp Nou i tot sembla ser que no podrà ser i que això es farà a l'estadi Johan Cruyff. I per tant jo crec que el Barça té molts fronts oberts, però com no saben com acabarà això, perquè jo crec que ni ells mateixos ho saben, jo crec que és una incògnita, no? Però tot indica que sembla ser que, a banda d'aquests dos noms que has comentat, el de Rashford és el que crec que hi ha més força, perquè sí que és veritat que es parla molt de Luis Díaz, una vegada va caure la carta a Nico Williams, però jo crec que el de Luis Díaz no té pinta per la fitxa i per el traspàs. Un Liverpool que recordem que, per la mort del seu futbolista Diogo Jota, no traurà ara a Luis Díaz a un preu assequible, segurament demanaran molt, i per tant jo crec que el Barça té la carta Rashford i bueno, em sorprendria si surt un nom diferent, però jo crec que com a molt tenim tres futbolistes nou, si arriba Rashford i res més.
Sí, seguint en aquesta línia, jo crec que el Barça s'ha de centrar en mantenir el nucli de la passada temporada, un nucli guanyador de Lliga, guanyador de Copa, guanyador de Supercopa, i el fitxatge d'en Roni, com és més fàcil segurament dir-li, ha de compensar doncs aquesta falta de... aquesta massa, excés de previsió, podríem dir, de lo que és el mercat del Barça. S'ha fitxat a Joan Garcia, que és una oportunitat de mercat molt bona, ha vingut amb el rebombori de ser un fitxatge de l'Espanyol, el que s'ha abonat la clàusula, i si se li dona sortida a Ter Stegen i s'acaba portant a Rashford, doncs qui sap què pot deparar els últims dies de mercat.
I sobretot també cal parlar, evidentment, no sé si tenim alguna cosa més a afegir en quant a incorporacions, en quant a les altes, companys, del Barça.
Altes del Barça?
Sí, en quant als nous fitxatges. En quant als nous fitxatges, vull dir, perquè si no ara començaríem a parlar de les baixes en clau blaugrana, que segurament n'hi haurà alguna que estigui més marcada que l'altra.
Hòstia, no sabria dir-te.
Jo pels fitxatges jo crec que és tot molt previsible i clar, és el que diem. Han sonat en Rashford, han sonat en Luis Díaz. Amb aquest ambient, no sé si se li està demanant al Liverpool, se li està exigint 100 milions al Bayern i l'Al-Hilal, que semblen ser els dos equips que faran la competència o que semblen opacar el Barça en aquesta negociació. I crec que és tot molt previsible i això té les seves parts bones, que és que els teus objectius jo crec que estan fixats, i la part dolenta, que és que aquests objectius ja saps el que et demanaran i saps el que hauràs de fer per portar-los.
Doncs anem a parlar de baixes, perquè el Futbol Club Barcelona ha tingut dos baixes sonades. Segurament, si 5 o 6 anys enrere ens escoltessin parlar sobre això, molta gent es posaria les mans al cap, però Ansu Fati torna a demostrar que no té cabuda en aquest Futbol Club Barcelona 2025-2026 i se'n va al Mónaco a tornar a provar sort, com ja ho va fer amb el Brighton aquesta passada temporada, no l'anterior. Doncs segurament una de les notícies que més tristor dona als aficionats blaugrana, aquesta marxa d'Ansu Fati, i una raó més, un motiu més que ens està dient de que no, el jugador hispano-guineà doncs no té cabuda en aquest equip.
I de moment desaparegut, perquè els dos partits que ha jugat al Mónaco de moment no se l'ha vist, tampoc se l'ha vist a Paul Pogba, que també és, diguem que, juntament amb Sufati, és una de les dues incorporacions destacades d'aquest mercat de fitxatge, i veurem, segurament és per decisió tècnica de que s'han d'adaptar al club i també agafar el to físic, però de moment desaparegut i no sé si sonen alarmes al Mónaco de potser del seu estat físic, perquè és un jugador que evidentment aquesta temporada passada desgast no és que ha tingut.
Sí, en tant en Pogba com l'Ansu arriben en, jo crec, en dinàmiques semblants, ocasionades per diferents situacions, com en el cas d'en Pogba, doncs aquella sanció per dopatge o per suposat dopatge, i l'Ansu, doncs, aquest problema amb les lesions, aquesta falta d'oportunitats al Barça, que bueno, les oportunitats que ha tingut, doncs, tampoc les ha sabut aprofitar com semblava fer-ho l'Ansu de fa 6 anys, com dèieu. Jo crec que sí, més enllà d'aquestes sortides, el Barça ha de centrar-se en mantenir el nucli i en no deixar fuites que puguin suposar problemes per la pròxima temporada.
De fet, us volia preguntar també, estàvem parlant ara de tots aquests fitxatges, però el tema principal d'avui amb el que obríem l'Obert per Vacances eren justament aquestes fake news, aquestes notícies falses. Jonathan, també ara els periodistes que us dediqueu a fer esports heu d'estar també amb la mirada doble posada perquè no us colin també, doncs, a vegades informacions intencionades o que justament busquen això, propiciar o no fitxatges esportius i també jugades als propis clubs.
Clar, o sigui, a nivell local, per exemple, això no ens passa, no? Mm-hmm. Jo, per exemple, quan hi ha moviments de jugadors, per exemple, doncs aquí al Prat, doncs evidentment si hi ha una informació sempre es veràs. Clar, en altres esferes, a nivell Barça, a nivell Madrid, en fi, primera divisió, clar, aquí hi ha dues vessants, no? Com comentes, hi ha vegades que per exemple, doncs, un club li interessa, no? Doncs que surti cert nom i ho filtren a la premsa, per tant, la notícia, entre cometes, és veraç, perquè el periodista, doncs, rep que aquesta informació és de veritat per diferents fonts, ja sigui club, ja sigui família de jugador, i tot està dins d'un entramat on hi ha un interès ocult, i clar, moltes vegades el que surt pitjor parat és el periodista, no? Que, diguem, ha donat la notícia o ha comentat i després, doncs, com lo de Nico Williams, surt de renova per l'Atlètic i tothom es queda amb un pam de nas, no? Jo crec que és molt complicat avui en dia. És molt complicat perquè és el que tu comentes. O sigui, més enllà de les fake news de pseudoperiodistes, no? Que de, doncs, filtro tal, filtro això... els clubs i els agents juguen aquesta carta i juguen una mica amb els periodistes... dir això, filtra això i després mira, no, és que hi ha hagut un canvi de 180 graus i la cosa ha canviat i bueno, una altra vegada serà, no? I el periodista dient que doncs, perd la seva credibilitat, però és que és molt complicat, jo crec que avui en dia, una informació que acabi tancada
fins al darrer moment
no... A mi em costa, jo ja quan veig fitxatges per xarxes socials de periodistes que són de fiar, tampoc les agafo amb el 100% de la certesa, perquè és que després passen aquestes coses, que a vegades és el mateix club que juga amb el periodista deixant anar aquesta informació.
Clar. De fet, deixem que li pregunti també al Sergi, perquè de tots és justament qui està acabant o gairebé a punt d'acabar els seus estudis. A la universitat també us formen ja per saber detectar fake news i com frenar-les? És a dir, ja està introduït també en el temari?
Jo crec que tant en el temari com en la vida real, plataformes com Verifica't, per exemple, que és a un nivell més general que esportiu, es tracta de saber diferenciar aquestes notícies, però permetem dir-te que crec que a nivell esportiu, sobretot, hi ha, com deien els meus companys, més interessos que fake news. Jo crec que les notícies d'esports, més enllà, quan les ha de treure un periodista, quan les treu una persona amb cert reconeixement, més enllà de ser falses o de poder ser falses, jo crec que el que mouen són interessos. Al final estem acostumats ara a contes de gran renom com en Fabrizio Romano, per exemple, un periodista que per Twitter mou masses i mou milions d'usuaris, no cal que es mogui per fake news, mentre que es mogui amb aquests interessos de clubs i amb aquests favors, amb aquest tracte de favors que sempre ha existit al món de l'esport, ja es pot detectar una mica un jugador que no té molt interès, per exemple, es comença a moure molts noms i això és per generar la moguda del club veritablement interessat. Jo crec que tot això són estratègies al cap i a la fi. Mm-hmm.
Doncs moltes gràcies als tres per acompanyar-nos. Seguirem ben atents també a aquests fitxatges. Hem de dir, Arnau, que estem parlant i hem parlat de grans esferes, de grans clubs, però és veritat que també en el món local, en el sector local, també s'estan fent justament doncs aquests dies aquests fitxatges,
I tant, sobretot pels equips catalans que han aconseguit ascensos o descensos, que és els que més els costa adaptar-se a la categoria, inclús hem de tenir en compte que tots aquells que han fet play-off han acabat la temporada un mes més tard, pel que tenen menys temps per adaptar-se a les noves categories o a les actuals. El que passa que, doncs, avui, Manel, doncs, teníem massa llocs locals per comentar amb un temps reduït, perquè no hem pogut dedicar, però el futbol local i l'esport d'aquí a Catalunya, la veritat és que està molt bé i segur que en parlarem durant l'estiu, que és llarg.
Oh, i tant, ens queden encara molts dies d'estiu, per tant en tornarem a parlar, segurament més a prop de l'inici de la temporada, a finals d'agost ens en podem tornar a parlar. Moltes gràcies als tres, fins la propera.
A vosaltres. Gràcies.
Després d'aquest repàs al mercat de fitxatges a les fake news, seguim parlant de futbol i d'un dels temes que més minuts de ràdio està acaparant a les Terres de Lleida en les darreres setmanes i on és l'altre, i on és un altre, que el futur del Lleida Club de Futbol. Un futur que depèn de la resposta social de la ciutat. El conflicte al futbol lleidatà ve de lluny, però el Sergi Guiu de UAU Lleida Ràdio ens explica en quin punt es troba a dia d'avui.
La incertesa i l'angoixa segueix al voltant del Lleida Club de Futbol. El futur d'aquest sembla dependre de la massa social i és que després de confirmar-se ara fa uns dies el descens administratiu del club de segona federació a tercera federació i que els actuals gestors de l'entitat blava valoressin la seva liquidació, s'ha obert una escletxa d'esperança a l'entorn d'un Lleida que haurà de ser salvat pels seus aficionats. Marc Torres, l'adjunt a la presidència, ho deixava ben clar.
Necessitem a la gent. Ara mateix no hi ha ningú. Hem de ser capaços de ser el club de tercera red amb més abonats, perquè el pressupost el podrem cobrir si som capaços d'arribar mínim als abonats que érem la temporada passada i si els podem superar millor. I aquí faig una crida a que tothom se sumi al projecte. Volem Lleida.
El projecte esportiu, si acaba sent una realitat, recaurà sobre el balaguerí Jordi Cortés, una figura que ja està treballant, ho deia Torres, en la configuració d'una plantilla que costarà molt que pugui lluitar per pujar a segona.
Volem fer un equip competitiu. L'objectiu no serà pujar a segona red. D'això també se'ls ha traslladat a les penyes. L'objectiu no és pujar a segona red. Si es fa play-off i es puja, doncs genial. Però si no, no. La idea és estabilitzar el club, fer-lo fort a tots els nivells.
El futur de Lleida no només depèn de la resposta social, sinó que sobretot dependrà de la gestió de l'entitat. A dia d'avui, el club es troba en unes negociacions en stand-by amb un grup d'inversió de Castilla i Lleó que intentaran desencallar i que ja sigui a través d'aquestes o a través d'altres que puguin aparèixer permetin al club sortir del concurs de creditors amb el qual conviuran la temporada 25-26 si acaben jugant a tercera.
8 minuts per arribar a 9:45 del matí.
L'Obert per Vacances, ara també a les xarxes socials. Segueix-nos a X i a Instagram amb l'usuari @obertvacances i trobaràs els millors moments de l'Obert i podràs dir-hi la teva amb tot el que estigui passant.
Al desembre del 2012, el Termcat va normalitzar el terme cronicitat com a forma adequada per referir-se a la condició de crònic d'un problema de salut, especialment quan aquest problema implica una afectació prolongada en el temps. Avui és la paraula que coneixem, la nostra paraula habitable. Recordeu que el Paraules Habitables és el podcast gran d'on deriva aquesta petita secció i que podeu trobar a la xarxa A més, cada dilluns tindrem un nou episodi del Paraules Habitables al nostre programa.
El diccionari Termcat.
40 anys, 40 paraules.
2012. Cronicitat.
Conjunt de problemes de salut crònics i dels efectes que produeixen sobre les persones o sobre grups poblacionals, el seu entorn, el sistema sanitari i la societat en general.
Maria Antònia Julià.
El desembre de 2012, el Termcat va normalitzar el terme cronicitat com a forma adequada per referir-se a la condició de crònic d'un problema de salut, especialment quan aquest problema implica una afectació prolongada en el temps i progressiva, sovint amb la necessitat de seguiment mèdic i suport sanitari i emocional continuat. L'interès d'aquest cas és que la petició d'estudi va partir dels professionals sanitaris que es van adreçar al Termcat per demanar ajut en l'obtenció d'un consens terminològic per anomenar una quarantena de conceptes nous, multidisciplinaris i transversals del seu àmbit. I per què és important disposar d'aquesta terminologia de la cronicitat? Perquè posar nom vol dir reconèixer. I aquest reconeixement compartit vol dir poder articular estratègies, donar recursos i suports específics a les persones afectades i les seves famílies. Parlar de cronicitat ens ajuda a fer visibles trajectòries de vida, sovint silencioses, que no es defineixen només pel diagnòstic, sinó també per la capacitat d'adaptació, de resiliència i de viure plenament malgrat la malaltia.
Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
I ara falten 5 minuts per 2:15 del matí. És el moment de conèixer una nova veu indispensable, aquest podcast que estem estrenant a l'Obert per Vacances, però que a partir de la tardor podreu trobar també a la xarxa més. Avui parlarem de l'obra magna de Víctor Català, Solitud.
Veus indispensables. 7 escriptores que tenen molt a dir. Víctor Català.
Si hi ha una obra que s'associa directament a Víctor Català, aquesta és Solitud.
Mite a casa coberta.
La seva gran obra, jo penso que és Solitud, és la seva gran obra i és una de les grans obres de la literatura catalana contemporània i no hi ha volta de full aquí. Jo penso que l'obra de Víctor Català, és a dir, l'obra literària de Caterina Albert, és la construcció de Víctor Català, d'aquesta veu, d'aquesta mirada, i que la seva obra és com un mosaic. Ella hi va posant peces, i una peça important, importantíssima, és Solitud. Solitud pren sentit dintre de tot aquest mosaic, i és l'única peça en què podríem dir que hi ha aquest raig de llum, aquest raig d'esperança, en relació amb el que és la condició humana.
Solitud es va publicar en els fulletons inclosos a la revista Joventut entre el març de 1904 i el maig de 1905 i com a novel·la l'any 1908. La Mila i el seu marit Gaietà, un home dropo i amb poca personalitat, es fan càrrec d'una ermita en una muntanya feréstega i solitària. Lligada a una vida d'infelicitat, Mila busca satisfer el seu desig d'amor, de ser mare, de formar part d'alguna cosa, de construir quelcom.
Estem parlant d'una novel·la que és un viatge iniciàtic d'una dona. Aquesta dona és la representació del superhome nietzscheà, perquè aquesta Víctor Català, Caterina Albert, és que llegia Nietzsche, i és que llegia o llegia tot. I per tant, què fa? El superhome no és un home, no és l'intel·lectual, no és l'artista modernista, és una dona pràcticament analfabeta que en unes determinades circumstàncies es veu en el cas d'acabar de conèixer quina és la situació del sentit de l'individu en el món. És la gran pregunta, però com la respon? A través de la construcció d'un personatge que és una dona, que és una dona que té una capacitat també creativa, que és capaç de veure la realitat i de gaudir de la bellesa. És una dona que té desig sexual. És una dona que, a més, vol ser mare i que es troba en unes circumstàncies horroroses, amb un marit que és un gandul i a més, un impotent, que s'enamora de qui no s'ha d'enamorar, que acaba amb una violació, i, per tant, l'experiència del mal total, però vull dir que podem entendre perfectament, i que d'aquí en surt una nova Mila, que és conscient d'ella qui és i de la força que té la natura i com la natura pot utilitzar les persones i les pot esclafar per reproduir-se, i és al final la gran decisió que ella pren de ser ella mateixa, ser conscient de qui és, ser ella mateixa. La gran decisió és baixar de la muntanya, deixar-ho tot i començar una nova vida. Clar, és una meravella.
Veus indispensables.
Solitud no només destaca per ser una de les grans obres de la literatura catalana contemporània, també ho fa perquè en el seu final hi trobem una Mila que baixa de la muntanya molt diferent a la Mila del començament de la novel·la. Ens mostra la part més salvatge i cruel de la vida i ens presenta un final on s'hi entreveu l'esperança.
Jo crec que és una... he dit que era de les obres de la literatura catalana les millors, però és que, clar, de la literatura europea, diria. Perquè sempre parlem de Virginia Woolf, molt bé, fantàstic, meravellós, però estem parlant d'una obra del 1905.
Trenca esquemes.
Absolutament. I, a més, és una obra que, en aquests moments, és absolutament actual.
Tot de cop la Mila va aturar-se
i després a girar en rodó. Una gran impressió la suspengué. Reina del cel, el camí que havien fet. Sota seu no es veien més que onades de muntanyes immenses i silencioses que s'ajeien, s'aplanaven, se submergien en la quietesa ombrívola del capvespre, que com una boira negra se les hi estenia al damunt, amortallant-les. La Mila hi cercà, en aquell desert blau, la taca alegre d'una fumarola, d'una caseta, d'una figura humana, però no hi descobrí res, ni la més petita senyal que denunciés la presència i la companyia dels homes. Quina solitud! Murmurà, aterrada, i sentint que el cor li devenia d'improvís, tan o més obac que aquelles pregoneses.
Sintonitza Obert per Vacances.
I ara passa un minut de 2:15. Torre Pacheco és un municipi de la Comunitat Murciana que té 41.000 habitants. Segons dades del propi municipi, el 30% de la població és estrangera. Els missatges d'odi atiats des de les xarxes socials han generat un episodi de violència racista contra la comunitat musulmana de la població. A Irlanda, aquest mes de juny, els missatges d'odi atiats també des de les xarxes han generat un episodi de violència racista tal i com ha definit les autoritats polítiques contra la comunitat romanesa a Vallmena, una població a 45 quilòmetres de Belfast. Romania és un dels països més pobres de la Unió Europea. A la darrera enquesta de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials que s'ha publicat aquest darrer mes de març es constata que els nois entre 18 i 24 anys se situen cada cop més a la dreta en posicionaments més racistes i xenòfobs. Finalment, un informe presentat per la taula del tercer sector aquest mes de juny conclou que la desinformació és una de les principals amenaces per als drets i les llibertats i que la difusió dels continguts falsos incrementa els prejudicis i estigmes cap a col·lectius en situació de vulnerabilitat. Anem ara cap a Ràdio Arenys. Josep Maria Cano, bon dia.
Bon dia. Al Maresme no n'estem al marge d'aquesta realitat. Només cal recordar els disturbis que al llarg del mes de maig hi va haver al barri de Cerdanyola, a Mataró, on s'hi van barrejar problemes d'habitatge i també de racisme. Parlem-ne. Saludem en Xaic Drame, que és president de SOS Racisme. Xaic, molt bon dia i benvingut.
Hola, molt bon dia, gràcies per convidar-me.
És evident que estem en una situació molt delicada. Com esteu vivint tota aquesta situació que estem explicant des dels mitjans des de fa ja algunes setmanes?
Bé, nosaltres ho estem vivint amb molt de dolor, sincerament. És molt dur veure tot el que veiem, no només les agressions a Torre Pacheco, no? Sinó el tractament a vegades mediàtic, etc. I en certa mesura ens fem sempre la mateixa pregunta. Cal que matin algú perquè parlem de racisme? Cal que es produeixin fets violents, no? Perquè parlem de racisme, en aquest cas, i és una mica fotut, però sí que és veritat que venim advertint, no? De la onada de discursos d'odi. Per exemple, no, en l'informe anual que presenta sobre racisme a Catalunya, les tres tipologies més denunciades, la primera és entre particulars, la segona accés a serveis socials, drets socials, i la tercera, la violència i el racisme que ve per part de cossos i forces de seguretat de l'Estat. Bé, en aquest primer post de situacions racistes entre particulars i tal, hem detectat que hi ha un augment molt considerable dels discursos d'odi, en aquest cas, no? I aleshores la pregunta també que li fem a la justícia, sobretot, és fins a on arriba la llibertat d'expressió en un estat de dret i comencen, per exemple, els discursos d'odi, perquè sabem que existeixen discursos d'odi punibles, no punibles, no? I a les xarxes socials el que veiem, hi ha moltes coses que nosaltres consideraríem punibles, però bueno, no? Per tant, per tornar a la teva pregunta, no estem sorpresos. No estem gens sorpresos, no ens genera cap mena de sorpresa. De fet, ara no ho tinc perfectament al cap, no? Però des del 2019, si no m'equivoco, al Masnou, a diferents localitats catalanes, no? Des del 2019, 2020, 2021, atacs amb centre de menors, un home entra amb matxet, vam veure el que va passar al Masnou, etc. És a dir, i els veïns es generen patrulles veïnals, etcètera, etcètera, amb l'objectiu, no? D'anar suposadament a posar seguretat, però al final el que genera és un estigma, una criminalització, una deshumanització que pot acabar efectivament amb aquest tipus de fets. I, per desgràcia, aquest tipus de fets no només venen per part de l'extrema dreta. Ostres, hem vist la mort del Hakim, crec que és a Madrid, no? Per suposadament haver robat, no? Un estrangulament per part de l'agent de policia fins la mort. Veiem a Desokupa, delinqüents, criminals, d'ideologia neofeixista, neonazi, no? Instigant constantment. És que ahir mateix em sortien els vídeos, Julián Matías ho compartia, dient lo que hay que hacer es salir a la calle y en la mano un palo y a reventar a X. És que és així de flagrant el discurs, no? Celebrem la detenció del líder de Deportem Now a Mataró, esperem que sigui una condemna exemplar, però què fa Daniel Desokupa encara lliure, per mencionar algun, eh?
Clar.
Simplement, per tant, molt tristos, sí, no? És la nostra terra, totes les persones racialitzades, no? També som catalans, espanyols no blancs, que ens atravessa certa sensació d'impotència, però alhora tenim ben clar que no ens amaguem, que no podem deixar que l'extrema dreta olori la por, perquè al final estarem perdudes.
Clar. Jake, des de Sos Racisme, ara parlàvem de l'extrema dreta, però quina anàlisi en feu també de tota aquesta situació, d'aquests episodis que estem visquent en l'actualitat? Quin creieu que és l'origen de tot això que està passant? No sé si és també, doncs, hi ha una part també, doncs, que el sector de la política no es mobilitza suficient, que la situació actual en el nostre país tampoc és tan estable com s'esperaria. Per què està passant el que està passant, més enllà de l'extrema dreta i també de la seva influència, lògicament?
Efectivament, a veure, la teva pregunta és bastant complexa, no és tan fàcil, no hi ha només un motiu, però sí que nosaltres, i jo personalment, com a president de Sos Racisme, doncs, efectivament detectem una estructuralitat en el sistema, detectem un racisme estructural, però abans de parlar del racisme estructural simplement cal analitzar, no?, amb temes de que vivim en sistemes capitalistes que en certa mesura cada X temps pateixen crisis. Aquestes crisis sempre a qui afecta normalment? A les classes més populars, a les classes més deprimides. Dintre d'aquestes classes més deprimides sempre ens trobem, és que no és nou, que el feixisme puja. En les crisis del capitalisme normalment el feixisme puja, no?, en aquest cas, i efectivament, la manca de polítiques socials fortes, sincerament, per part de moviments polítics que moltes vegades giren el seu discurs en funció, no?, del rèdic electoralista que els hi pugui donar o no, i en aquest cas m'explico, la dreta i l'extrema dreta en certa mesura sempre han tingut un discurs clar, per exemple, envers la migració. No? Sempre han tingut les coses molt clares, en certa mesura, primer els de casa, sí, però quan nosaltres els diguem que vinguin, etcètera, etcètera, no? Unes consignes i unes pautes que vulguis o no segueixen certa lògica de dreta, d'extrema dreta, etcètera. Però què passa amb els partits suposadament d'esquerres? No? Nosaltres hem trobat a faltar sempre un posicionament clar, no? Que no sigui ambigu, a favor d'una migració, a favor, no, del que porta la diversitat, a favor realment de polítiques que aportin a la inclusió de les persones en la societat a la que formem part. No? Sí que és veritat que, bueno, segons el sol que més escalfa, doncs el discurs gira d'una banda cap a una altra. Ostres, tenim la Meroquet, que a nivell nacional tenim a Pedro Sánchez fa un temps. Ara mateix estem veient com Junts està virant cada cop més amb un discurs una mica més proper a Aliança Catalana, no, en certa mesura, i recordo que quan ens necessitaven, jo era jove, Artur Mas va omplir el Palau Sant Jordi i ens deien els nous catalans en aquest sentit, no? Per tant, això és, per mi, una de les causes estan allà, però falta, sincerament, un reconeixement del que és el racisme, que sapiguem de què parlem quan parlem de racisme, que entenguem que és una violència estructural, que entenguem que no va de moral, que jo puc ser bona persona i cometre actes racistes o comentaris racistes. Hem d'entendre que quan diem que vivim en territoris profundament racistes, no estem assenyalant a les persones, torno a insistir. Parlem de que és un racisme estructural i que en certa mesura hem après a socialitzar d'aquesta forma. I és normal que tinguem estereotips reduccionistes envers, per exemple, a totes aquestes poblacions que ara ni diem del sur global, no? Però és acceptar-ho, saber com afecta, com ha sigut la narrativa del racisme històricament i, sobretot, apostar per polítiques fortes. I una altra cosa, necessitem una justícia antiracista, sisplau. Necessitem una justícia amb consciència antiracista. No pot ser, sentim que aquesta gent és impune. És impune i de tant en tant alguna detenció i tal, però ostres, i molt breu, vale, per tancar.
Sí.
Jo he crescut en aquesta terra des dels 6 anys que vaig a l'escola, a places del meu poble. No, això no és nou. Hi havia grups de gent. Viva Espanya, fora immigrantes, tu no ets especial. Per exemple, el tren a Cornellà no ens atrevíem a passar, perquè estaven els de veritat, els feixistes. Ja sortien a caçar. Què passa? Que aquesta gent simplement ha estat com una miqueta, jo, el meu anàlisi que faig, que han donat una passa una mica més enrere i que s'han concentrat a donar el que és la batalla cultural, fins a tal punt de que, ostres, ara la gent se sent legitimada a tindre discursos racistes, xenòfobs, etc, etc, etc. No? I ara és com si te llaman facha, pues sí, és lo que hay. Ostres, és impressionant. Aquest és el canvi que jo he viscut, no? Però sempre he vist, ostres, que això ha passat i sempre he vist una connivència, m'atreviria a dir, per part dels cossos i forces de seguretat de l'Estat amb aquestes ideologies i amb aquests grups violents. Ostres, al Masnou veiem com s'abraçaven amb els Mossos alguns.
Ja. Jake, hi ha un element que tampoc no volem deixar passar o que en tot cas volem analitzar, que és el fenomen, la realitat, joventut cada cop més radicalitzada i després xarxes socials i notícies falses, que sembla que són dos elements que també estan posats damunt la taula i que no sé si creieu que van en paral·lel.
Joventut és un tema complex, per això ens cal fer moltíssima feina. Ens cal arribar als joves. Hem de fer més formacions antiracistes, no només bolets de tant en tant, avui toca parlar de... Perquè és més important, però efectivament el jovent cada cop, bueno, està més influenciat i penso que... Ara parlaré de les xarxes, no? Però torno al mateix. Crec que hi ha certes postures amb les quals no hem sigut massa contundents. En no acceptar-les, en no negar-les, en explicar bé, en fer pedagogia. És evident que estem vivint, no? Que els joves ara pensen que l'època de Franco era molt millor. Uau! Com hem arribat amb això? Efectivament, hi ha un treball molt fort de xarxes socials. I és efectiu. Jo treballo molt amb joves i moltes vegades els hi faig la broma. Em dic Xeix, acabo de saltar la valla i el govern em paga una paguita de 5 milions. I ens riem conjuntament. No, però per mostrar-los lo absurd que és. Però ells em confessen que els hi arriben aquest tipus de missatges a les xarxes socials.
Clar.
Un munt de missatges que vinculen a migració i delinqüència. Per tant, sí, molt ràpid, no?
Sí.
El fenomen, o sigui, les notícies falses sempre han existit, sempre. Però ara, en l'actualitat, ostres, fa un temps, vivim en un context d'una hiperdifusió de notícies falses que acaben tenint un impacte real en polítiques i en la percepció de la gent. Per tant, què passa? El que passa és el que en diem clickbait, no? Al final, titulars tendenciosos, notícies que apel·len directament a la teva emoció i no tant a la teva raó, a les xarxes socials. Algo que quan tu ho veus ja et genera una emoció, sigui positiva o negativa, i t'incita a donar-li clic. L'algoritme afavoreix aquests clics i, per tant, tenim també una horda impressionant de gent amb interessos sospitosos i organitzacions darrere les xarxes socials, generant mentides i dirigint a la població i generant sensacions que a vegades són falses.
Això és importantíssim. De fet, estem fora de temps, però és que la conversa amb tu és tan interessant, és gent, tantes coses doncs, que venen a explicar molt bé la situació en la que ens trobem. Es parla justament d'aquestes fake news i per acabar, ràpidament, resumidament, et demanaria també com les noves generacions, la gent més jove pot aprendre també a no caure en aquesta desinformació, perquè és veritat que està molt a l'abast a totes les xarxes i hi ha mitjans de comunicació que fins i tot s'hi han acabat especialitzant, no? Com podem intentar passar de llarg de tot això i anar a fonts més fiables i conèixer la veritat?
És molt difícil, perquè hem arribat en un punt on penso que anem uns quants metres enrere en aquesta cursa, no? L'extrema dreta ens ha menjat la torrada fa moltíssim temps. Per tant, penso que una de les coses que poden ajudar en aquest cas és que no hi hagi tolerància zero. És a dir, que la justícia comenci a activar mecanismes de seguretat digital, de, ostres, donar democràcia a les xarxes d'alguna manera. És a dir, jo el que més em sorprèn és la impunitat amb la que es difonen aquest tipus de missatges, la impunitat amb la que s'incita la gent a cometre actes violents. Només penso que si en la justícia es perseguís una mica més i es castigués aquest tipus de fets, desincentivaria una mica, no? Clar. Aquesta hiperdifusió, però paral·lelament cal que ens posem les piles, no? Des de tots els moviments d'esquerra o socials i des de polítiques, hem d'intentar també o bé estar a les xarxes socials. No podem no hi ser. Hem estat molt de temps sense ser-hi i ells han creat el relat. Per tant, ara s'ha de fer molta contranarrativa, però alhora també intentar establir nous marcs mentals on generem altres continguts digitals i, sobretot, molta pedagogia amb el jovent. Moltíssima pedagogia, no? Exemples que entenguin. Jo els hi explico, no? Tornant amb l'exemple de que no és nou, de que aquesta gent que ens deia això, que sortien a caçar, que etc., són els mateixos que avui et parlen de democràcia i llibertat. Són els mateixos que avui et diuen no, nosaltres volem llibertat, i explicar-los, ostres, encara que sigui demagogo, Hitler volia llibertat també per executar quantes persones, no? En aquest cas és important, penso, moltíssima pedagogia i que no quedin impunes aquest tipus d'actes i que es generi una cultura de no tolerància davant de desinformació, informació nociva i informació errònia.
Doncs queda dit avui a l'Obert per Vacances, ha passat el president de Sorracisme, amb qui hem pogut conversar aquesta estona. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Moltíssimes gràcies a
gràcies
vosaltres
també,
per l'espai.
Gràcies també, Josep Maria Cano. Fins la propera.
Fins la propera.
Obert per Vacances. Busca'ns a la teva ràdio local.
Barcelona pot enorgullir-se de moltes mostres i exposicions, però no pas de les d'Aixantis. Fa un segle i mig a la ciutat, per una passeta, s'hi contemplaven dones i homes d'aquesta tribu africana com si fossin animals del zoo. És la primera de les històries de Barcelona que cada setmana ens porta el periodista David Martínez.
Els zoològics humans són un dels episodis més vergonyosos i també més oblidats de la història de Barcelona. Entre finals del segle XIX i principis del XX, a Barcelona, com a moltes altres capitals europees, es van organitzar exhibicions amb persones portades de l'Àfrica i d'altres països exòtics i colonials. Aquesta és la història de la tribu Aixanti, quan a Barcelona s'exhibien negres.
Memòries, vestigis i curiositats de la ciutat per David Martínez. Històries de Barcelona.
Els zoològics humans van aparèixer a finals del segle XIX com un fenomen derivat del colonialisme. Empresaris aprofitats i negrers s'enduien famílies senceres de les colònies i les anaven exhibint en espectacles itinerants a les grans ciutats europees. Les tribus eren tractades com si fossin animals exòtics exhibits en un zoològic. S'exposaven en recintes tancats i ambientats per recrear el que suposadament era el seu hàbitat natural. D'aquesta manera, els ciutadans europeus podien contemplar els pobles colonitzats en estat salvatge, tal com s'anunciava a l'època. El primer zoo humà que es va veure a Barcelona va ser la tribu Aixanti, que va arribar a la ciutat l'any 1897. Els Aixanti eren un poble de la part d'Àfrica coneguda com la Costa d'Or, el que actualment equival a Ghana. L'imperi Aixanti havia resistit durant molts anys als intents de domini colonialista, però finalment els britànics havien aconseguit conquerir-los. L'expedició que va arribar a Barcelona estava formada per 150 Aixantis, entre homes, dones i infants. Escoltem com se'ls escriu en un article publicat a l'Esquella de la Torratxa. Fixeu-vos bé en el llenguatge, amb el to, com es parla pràcticament com si fossin objectes i també la fixació pels cossos d'aquells africans, que serà un tema recurrent com anirem veient.
Ha arribat a Barcelona una tribu africana, la dels Aixantis. La tribu és el més pintoresc que puga imaginar-se. Se compon d'homes, dones i criatures de diverses edats. Formen una col·lecció de tipus robustos, ben formats, de pell fina, de color de bronzo florentí, amb hermosos pits i torsos elegants. Entre ells se veuen molts exemplars de Venus i Adonis negres.
La comitiva Aixanti va arribar al port de Barcelona el 22 de juliol de 1897. Van arribar en vaixell procedents de Lió, França. Una munió de gent s'havia congregat per rebre'ls. Van desembarcar, es van enfilar en carruatges i van desfilar en caravana per la Rambla. Finalment van quedar instal·lats en un campament de barraques en un solar de la Ronda Universitat, a tocar de la plaça Catalunya. Allà van quedar tancats durant 4 mesos, exhibint-se pel públic barceloní. L'entrada per visitar el poblat Aixanti costava una pesseta, un preu que no estava a l'abast de totes les butxaques. L'entrada permetia als barcelonins més curiosos observar com aquells personatges tan exòtics feien la seva vida quotidiana, ja fos cuinant o treballant. Hi havia teixidors, hi havia ferrers que feien fletxes i hi havia artesans que confeccionaven anells i penjolls que després es venien com a souvenirs. Però, sens dubte, el plat fort de l'exhibició eren els espectacles de música i dansa. Però aquells rituals i costums tampoc eren de grat de tothom. Escoltem el fragment d'una carta que un veí de la zona va enviar a la premsa.
Todas las noches, a eso de las 9:15, empieza toda aquella negrada a chillar o a cantar, como ellos lo llaman, acompañados por una orquesta cuyos instrumentos son los cencerros. De todos los vecinos de la manzana no hay ni uno que pueda dormir. Y no para aquí la cosa. Todos los vecinos percibimos unos olores asquerosos procedentes de las cocinas improvisadas al aire libre de los negros Aixantis.
La presència dels Aixantis a la ciutat va causar un gran impacte. La premsa barcelonina li va dedicar pàgines i pàgines i el presentava com l'atracció de l'any. Avui en dia resulta impactant llegir-se les cròniques dels diaris de l'època, que estan farcides d'estereotips racistes. Els africans eren descrits com a primitius i salvatges, en contrast amb la civilització occidental. Aquest és un fragment d'un article que es va publicar al Noticiero Universal.
Todas las personas que deseen conocer los usos y costumbres de las razas negras asistirán sin duda al espectáculo de los Aixanti. 150 negros forman la caravana medio salvaje, medio artística, que proporciona dicho espectáculo. Esta tarde, en diferentes grupos, los negros y negras han confeccionado comidas, bailado tangos de su país y realizado sus habituales costumbres, que para nosotros resultan una verdadera novedad.
Un altre fet que va impactar a la societat barcelonina del moment va ser la poca roba dels africans, que xocava amb la moral conservadora de l'època. A Barcelona mai s'havien vist homes i dones amb el tors nu enmig d'un espai públic. Però aquesta nuesa al final es va acabar convertint en un reclam que atreia el públic curiós a visitar l'exhibició. Així ho explicava el diari El Diluvio.
La exposición negra es el suceso del que más se habla estos días en Barcelona. Las chicas casaderas suelen quedarse extasiadas ante los robustos y desnudos cuerpos de los simpáticos salvajes. Mientras, los chicos civilizados rodean a las negritas de la colección, dirigiendo las miradas del deseo a ciertas prominencias mal tapadas.
Els Aixantis van arribar a fer tan populars que van arribar a actuar amb tota mena d'actes i festivals benèfics. Fins i tot van participar a la cercavila de les festes de la Mercè d'aquell any, de 1897, amb una exhibició folklòrica on van desfilar barrejats entre gegants, capgrossos i fins i tot castellers. Al mes de novembre de 1897, els Aixantis van aixecar el campament i van marxar de Barcelona. Però lluny de ser el final, aquest només va ser el principi. Durant els anys següents, la ciutat va continuar rebent, de forma periòdica, la visita d'altres espectacles colonialistes. Esquimals, la tribu maometana, els nans bengalís, una pràctica denigrant que va durar ben bé fins a l'Exposició Internacional de 1929.
Moltes gràcies, i ara és el moment també de conèixer la nostra cançó de l'estiu. Sergi López, bon dia de nou. Avui espero que vinguis a perdre directament.
No, no puc venir a perdre. Jo mai vindré a perdre.
Doncs atenció, perquè amb la cançó que et porto avui, que ens porta el 2012 com la nostra paraula habitable, atenció, és un temacle directament. Estic parlant d'una cançó que va guanyar Eurovisió el 2012 i no és ni més ni menys que Eufòria de Lorín, que és un himne. Això és un himne... no, ni català ni espanyol, europeu, et diria, gairebé mundial.
És bona, és bona. A veure com la puc competir després, eh? A veure com la puc competir.
És molt bona, aquesta. Doncs amb aquesta, després veurem quina és la teva proposta. Arribarem a les 10, notícies, i tornem després amb més Obert per Vacances. No marxeu, perquè ara tornem amb molt més. Fins ara! From now on, only you and I. We're going up, 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 up. Euphoria, can never let the beat of us. I'll be in love within my heart. We're going up, 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 up. We are here, all alone.
La xarxa de comunicació local.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la Llei de la Dependència. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
Rock and Classics, amb Esteve Llop.
...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.